Ateua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal doña Encarnita Gil Ibáñez, esposa de Manolo Limonero. El entierro tendrá lugar hoy martes a las 4 de la tarde en la iglesia de Santa Sofía, domicilio de la finada calle Minyor, número 5, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és dimarts 18 d'octubre i bueno, ahir va ser un dia ple d'emocions. Levante perd davant del nostre Villarreal Club de Futbol. El Villarreal li marca 2 gols al Levant, a l'Osasuna. La ciutat de Villarreal s'alarmen perquè diuen que hi ha a la plaça de l'Ajuntament un tiroteig i també que un foraster va amb una motxilla ensenyant un arma. Bueno, pues que el Villarreal li guanya a l'Osasuna, veritat. Que el foraster en motxilla existia, també és veritat. Però que n'hi haguera tiroteig en la plaça de l'Ajuntament, no. No va ni haure cap tiroteig. El que sí que tenim que celebrar és que ahir se trobava ja a Judit Sánchez Juan, i ja per la nit ja va dormir a casa. Avui tenim 22 graus de temperatura i arribarem fins als 25. Vostès estan sintonitzant la 92.2 de la freqüència modulada i comença Protagonistes.
Move you. Grey Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas, la metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Adlingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Toldos y cerramientos. Mare Nostrum lanza una oferta en pérgolas bioclimáticas a un precio muy especial. Si estás pensando en instalar una pérgola bioclimática en el jardín de tu casa, en tu restaurante o en tu empresa, aprovecha esta ocasión. Hasta el 31 de octubre tienes un 20% de descuento en pérgolas bioclimáticas Brustor, en tres magníficos modelos. Llámanos al 964-534208 y te informamos sin compromiso. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
I què tindríem en el programa d'avui? Bueno, doncs avui tindrem política, climatologia, perquè no tenim i se fred a la vista, és a dir, les temperatures pugen avui i seguiran pujant. Per tant, volem saber què és el que ocorrirà. També tindrem l'atenció a la diversitat, arran de el fet de que faltarà de casa la veïna de Villarreal, i que siga usuària de l'associació Síndrome de Down. També tindrem festa i salut. Estarà amb nosaltres els representants de l'associació contra el càncer que ens parlaran de la vessant més psicològica i mental de patir aquesta malaltia. També parlarem amb el catedràtic de climatologia de l'UJI. Ell és José Quereda, amb el qual abordarem el temps, com bé diem, fa un moment tan atípic que estem vivint, i les previsions de cara a les pròximes setmanes. També l'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester, ens acompanyarà per a parlar d'eixa esperada Fira d'Onda, que arranca el divendres, i dels últims projectes engegats a la localitat. Javier Julve, responsable de comunicació de Síndrome de Down, ens donarà les claus de com reaccionar davant de la desorientació d'una persona amb aquestes condicions i capacitats diferents. Com hem dit antes, tot això arran de la desaparició de Judit Ahir. I per últim, Josep Barberà, Mònica Álvaro i Maria Fajardo us parlarà d'aquest segon congrés nacional que va tindre lloc durant el cap de setmana i que va renovar el secretari de la coalició. Tot això serà si no se'n van, perquè gaudiran d'aquest contingut inèdit que els acabem de detallar.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico, las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Cal dir que Mármoles Mijares té un descompte del 10% a tot el món que diga que ho ha sentit a Ràdio Vila-real. Ja saben, Mármoles Mijares, 30 anys d'experiència i això avala i garantitza els treballs que fan. Si poden consultar les nostres xarxes, veuran fotografies dels treballs que fan. El tema d'actualitat per a mi és la histèria col·lectiva a Vila-real, que dona pa un guió de cine, eh? Perquè, miren, ahir Vila-real va viure una jornada per a recordar i que una vegada més va mostrar que la ciutadania, quan s'unís, pot aconseguir moltíssim. Sobre els 9 i 8 minuts del matí, una publicació del Síndrome de Castelló va activar la veu d'alarma per la desaparició el dia anterior d'una jove de Vila-real de 34 anys amb discapacitat intel·lectual i treballadora del CEU Castelló, de nom Judy Sánchez Juan, i de seguida la maquinària es va posar en marxa. I a primeres hores de la vesprada no hi havia una persona en tota la comunitat valenciana que no coneguera la notícia, fins i tot a tota Espanya, perquè va eixir en els informatius del migdia. Va ser una agonia i un temps d'espera interminable per a la família i jo crec que per a tot el món, des de luego per a la família, per a tot el món, quan ocorreix una cosa d'aquestes característiques, se posa en la pell de lo que ella estaria vivint i sent el mateix que sentia la família. Afortunadament, a mitjanit, unes persones la van reconèixer en la zona nord de la ciutat. Van intentar acompanyar-la i ella es resistia. Què van fer? Pues la van entretindre. I van cridar a la policia local la va convèncer i la va acompanyar a casa. Pareixer és una persona que necessita sentir-se el més autònoma possible i vol independència i no és la primera volta que fa aquestes coses. De no ser per el poder dels mitjans de comunicació, també de les xarxes, com no, segurament la presència de Judit a soles pel carrer hauria passat desapercebuda, ja que avui en dia ens cruzem pel carrer i encara que només ens cruzem dues persones en una avenida a Montó Gran i parle d'una ciutat com Vila-real, no ens saludem. Però aquesta història té la seva part menys agradable i és que en l'estat de nerviosisme en el qual estaven i avís de noves notícies al respecte de Judit, van sorgir, com no podia ser d'una altra manera, els bulos. Bulos que només existissin en les xarxes socials. Per què? Perquè no oblidem que les xarxes socials no tenen ninguna responsabilitat. És per això que quan una notícia se difundís només per les xarxes, no hem de fer cas. Que si un home amb una escopeta en busca de captura, que si se'n va escoltar tirs en el centre de la ciutat, que si a l'altura dels Lluïsos i les Tasques, que es van desallotjar, que si helicòpteros de la policia amunt i avall a Guàrdia Civil sobrevolant la ciutat de nit, que és cert que s'estava buscant a Judit i tota aquesta mobilització era certa, però si l'envoltem en plan peliculero, pues bueno, passa el que va passar o el que se ahir sentien per les xarxes. Anem a escoltar els àudios i després comentem.
Ir con mucho cuidado, tías, por favor, que hay un hombre pegando tiros por todo Villarreal, va con una mochila, está pegando tiros por Villarreal, no sé qué pasa, y esconderos. No lo sé, sí, va en serio, escúchame, llamar a vuestra familia si la tenéis por ahí o algo. Me acaban de llamar a mí, estábamos viendo el fútbol y nos acabamos de ir porque nos lo han dicho, o sea, no salgáis de casa.
Lo que diuen és que han enviat tota la gent del centre a casa, que n'hi havia un tipet loco en un punyal o no sé què, en una motxilla, i han desalojat totes les tasques, els juïssos, no sé què, s'han enviat tots a casa i estan per ahí buscant-lo. Així que cuidao, tanqueu els forrellats, que està per el poble solt. El asesino de la motxilla.
Ojo, eh? El asesino de la motxilla. Tot això... es diu aderezado, tot això com la bequem, no? Enriquit en pastilleta d'allò de que en la pastilleta bequem d'allò de que hi ha un home en busca i captura a Espanya, és un assassí o almenys és un delinqüent que diuen que s'ha refugiat així a Espanya. Tot va estar vamos, que era la tempesta perfecta. Pues bueno, fonts fidedignes ens han confirmat que encara que sembla la hipnosi d'un relat de ciència-ficció, durant la vesprada es va detectar realment a un home que portava un arma de foc a la motxilla, que no sabien si era de veres o no. És a dir, podia ser una de fogueo, fins i tot una joguina, eh? I que l'ensenyava. Això va ser en un dels puestos emblemàtics d'ací de Vila-real, com es diuen els lluïsos. I què van fer? Pues van cridar a la policia i diuen, escolta, si n'hi ha un tipet que està fent això, vingueu i se'l van emportar. I per el que fa a el tiroteig de la plaça de l'Ajuntament, miren, així en la plaça de l'Ajuntament de Vila-real està ubicada la ràdio i des de les 7 de la vespre fins a les 12 de la nit estaven fent el futbol, el de nit, el que va guanyar el Villarreal, per ser de torne a dir, perquè bueno, pues me fa molta il·lusió, 2-0, li va guanyar a l'Osasuna. I clar, pues no van sentir cap tir. És a dir, que jo hi havia res. Era tot un bulo. I clar, això ens fa reflexionar i dir, estem ansiosos de males notícies? Ens agrada el morbo, els successos? Pues mire, com si no tinguem prou en la que està caient. Què passa? Que també tenim que tindre tots aquestes coses així a la ciutat, quan no ens agradaria gens estar en un lloc on realment se peguen tirs. I si no, que ho pregunten a la gent que en aquest moment està en guerres per tot el món. Perquè no només es trau Ucraïna, n'hi ha més llocs on se troben xulits d'armes que disparen. Per lo tant, això, res, tot un bulo. I ojo a les xarxes, perquè ells no tenen cap responsabilitat. Per tant, reflexionem. I recorden que en Mármoles Mijares tenen ese 10% de descompte en cas de que compren algun producte. Diguen que ho han sentit en Ràdio Vila-real.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico, las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rajolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
McCafé es tu espacio en McDonald's. Es tu momento para tener una conversación cara a cara, sin pantallas ni audios. Disfruta de un café de calidad, sostenible y recién molido. Acompáñalo con nuestros croissants y cookies recién horneadas o con nuestros bocadillos de tortilla o jamón y comienza el día de la mejor manera posible. McDonald's, Castellón y Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
L'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural impulsen la tercera edició del programa d'inserció sociolaboral dirigida a persones amb diversitat funcional. Un total de 10 persones es beneficiaran d'aquest programa, que tindrà una duració de 12 mesos. Si tens una discapacitat reconeguda superior al 33%, pots inscriure't fins el 17 d'octubre a fundacióCaixaRural.org. Donant oportunitats, fem poble!
En Apunt volem que sentes la teua terra viva i que ens acompanyes fins a una alqueria blanca, que pugues entrar a la cuina de Morera i escoltar un sincer bona vesprada. Volem que conegues altres països amb valencians al món, però també contar-te tot el que passa matí, migdia i nit als informatius. Tenim tot un ventall de programes en què la província de Castelló és protagonista. Suma't a la teua tele amb la col·laboració del Col·legi d'Administradores de Finques València Castellón. Apunt, la veu de tots.
I ara és el turno de l'Associació Castelló contra el Càncer i tenim el seu president Paco Bielsa. Molt bon dia.
Bon dia.
I també tenim a la tesorera, ella és Montse Clara Monté i també el responsable de la, el del certamen literari. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Susana.
Lo primer de tot, cal dir, ja tenim la loteria de Nadal.
Ja la tenim, sí. Ja la tenim i hi ha diversos comerços per ahí que la tenen i la tenim en la nostra seu. I, bueno, sí.
Bueno, és una loteria que... La funció que té és una funció que en un moment de la nostra vida pot valdremos o ens ha valgut el que se trau, el remanent que se trau, per tant, no tenim excusa per no comprar-ne.
No, teniu que comprar i, a més, si damunt mos toca algo, pues mira.
Però és que ja mos ha tocat,
ja mos ha tocat,
sí.
Ja mos ha tocat.
Ja mos ha tocat.
Sí, 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 sí.
Entonces, jo sóc una de les persones que col·labore, que sempre col·laboraré i em dona igual al lloc que estiga que ho faig.
Ho sabem.
Sí.
Paco, com d'important és acudir a un psicòlogo? Ojo, quan t'assabentes de que t'han tocat a la porta, tant a tu, esta enfermedad, com a algun familiar teu.
Mira, jo sempre dic lo mateix. I dic, quan dic això, ho dic en base a l'experiència de gent que ha parlat, que hem parlat del tema. Quan una persona li detecten el càncer, quan ix de l'hospital en eixa preocupació, en eixe moment no pensa ni en psicòlogo ni en res de res. I jo no sóc ningú ni tinc formació per donar consells en eixe sentit, però jo sí que puc dir el que jo faria perquè ho ha vist la evolució de qualsevol pacient de càncer. jo el que faria seria directament anar-me'n al psicòleg, perquè a partir d'ahir, en el moment que eixes de l'hospital i se'n va a casa, en un moment li passen 50.000 coses pel cap. I, a més, comença un camí en el que pot tindre problemes. Pot tindre problemes de convivència familiar, pot tindre problemes de molts tipus. Problemes de molts tipus.
En este cas, l'associació vostra té psicòlogo que els pot atendre. Sí. Perquè, miren, jo, si me pare a pensar què li ocorre a una persona, en aquest moment se generen sentiments de tristesa, de por, d'angústia, d'enfado.
Total.
De frustració. Ojo, en el enfado,
Total, i en si mateixa, en ell mateixa. Sí, sí. O sigui, jo he vist gent enfadadíssima en ell mateixa i convençuda de que la culpa del càncer la té ell. Convençuda total.
I en la família, per coses que m'arriben, impotència, tristesa i sobreprotecció.
Total.
I tot això se'n pot tornar en contra a tots,
Falta de comunicació. O sigui, sempre passa lo típic de que un no vol preocupar a l'altre, la dona no vol preocupar a l'home, l'home no vol preocupar a la dona, els fills que no s'enteren a ser possible, i menys l'abuela. L'abuela que no s'entere, per Déu, però si s'entera l'abuela de que la filla té un càncer, adiós, muy buenas. Pues no, no és així.
I allò de, nostre senyor, per què m'has enviat este càstig?
Pues no és un càstig, és lo que n'hi ha, és una realitat.
El psicòlogo diu, a veure, frenem, para, però des del moment en què te ho diuen, hasta que tu, jo no sé, i ese rato, hasta que te trobes algú o vas a algun puesto, la quantitat de que tinguin que anar directes al psicòlogo. O sea,
total, sí, a la porta siguent, sí. Tindria que ser el mateix moment. Antes de començar a pensar coses que pensa que li van a ocurrir, que no li ocorriran, possiblement. Que no li ocorriran, li ocorriran altres coses que no ha pensat.
Paco, la direcció de l'associació, perquè jo pense, si algú està sentint-nos i per lo que siga li donen esta notícia, perquè li toca, perquè
sí,
li ha tocat,
sí.
Que pensen anar a on està l'associació. El primer que té que pensar.
Està en la plaça Major de Villarreal, número 12, Entresuelo, damunt de la cafeteria Plaça. O sigui,
perquè ahí lo que trobarà són solucions.
Exacte, sí. I lo que no, nosaltres no puguem fer, pues l'enviarem a on nosaltres creem que l'atendran perfectament, que tenim metges en l'associació, que tenim psicòlogues, tenim tres psicòlogues, i que si no arribaran les nostres psicòlogues, la derivaríem a un altre, no seria problema. Però és fundamental.
Quan te ho diuen, no te parles tu a tu mateixa, sinó ves que algú te parle perquè ho ha passat, perquè ho ha tingut, perquè estan allí.
Sí, perquè té l'experiència de coses que s'han viscut, que han passat i que se repeteixen, perquè al final les persones són totes iguals. Bueno, són diferents, però n'hi ha moltes coses que...
En aquesta situació crec que som totes calcaes.
Exacte, calcaes. Sí, som una fotocòpia. I sempre passa el mateix. A més, en el moment que li detecten a una persona un càncer, se li ajunten tres problemes. El problema de la pròpia enfermetat, normalment el problema econòmic que la gent que treballa pues moltes vegades se queda sense faena.
Ojo.
I el problema mental, que és el que diem, que quan ix de l'hospital, lo primer que pensa, pues no, pues a veure, pues no, jo segurament no passarà res perquè m'han dit que és poqueta cosa i tal, però quan s'agita a dormir i no pot dormir, es comença a pegar-li voltes, i si tinguera no sé què, i si no sé quantos, i si, i quan s'entere la meva filla, i quan s'entere l'abuela, i no sé quantos. No, agarrem-lo des del primer moment, encara que tu penses que no te fa falta, perquè quan tu penses que te fa falta, has fet tard.
Perquè ja s'ha posat la maquinària en marxa i ja t'has dit tot el que te tenies que dir.
Exacte.
Que això, damunt de lo que tens, és dir, no fem les coses... O sigui, no pensem algo que no hem passat, que anem a passar, però que no hem passat.
Exacte. I ojo, jo tindria que demanar perdó perquè jo no sóc qui per dir aquestes coses, Vull dir que jo només parlo de les coses que veig, jo no tinc formació de ningun tipus. Això m'agradaria que ho diguera una psicòloga que tenia que vindre i no ha pogut vindre, però vamos, sí que ho veig diàriament, això sí que ho veiem.
Claro, però jo el que els envia allí a la vostra associació és perquè tots han entrat en la mateixa cara, en les mateixes sensacions, i esteu és com allò de que quan un mestre veu per primera volta un xiquet que entra a escola, és dir, jo no sóc aquest xiquet que entra a escola, però quantes voltes he estat veient la cara d'aquests xiquets que entren per primera vegada a escola?
Sí, 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 sí.
És que és el mateix.
És el mateix.
Dir, clar que no ho has passat, però sí que has recibit, i és
total.
Això. Este cap de setmana ja se van entregar aquests premis que van tocar i que no van poder entregar, no?
En la marxa, sí. En la marxa vam rifar tots els regals que ens havien donat els comerços de Villarreal, i n'hi havia molt, per cert, i molt importants. I, claro, se veu que en la marxa va fer molta calor, la meitat se'n van anar i no van esperar fins al final. Total, que se mos van quedar, vam dir que es guardaríem, s'han guardat, i com no podíem tindre una altra via d'entregar-los, el diumenge en el certamen de l'auditori de Juné, en Villarreal, pues, se van entregar. Van fer una rifa xicotiua, preu mòdic de 2 euros...
Sí,
i se van entregar tot, bicicleta, joieria, amuntó, 18 premis.
A mi m'agradaria saber si va acudir molta gent.
No, per desgràcia no va acudir molta gent.
No,
i això
no,
que seran tot gent premit?
No, tots és que participaran.
Claro,
ahí.
Pràcticament.
I a més el premi principal era el concert de Juné.
Per exemple.
Sí, va estar molt bé, però la veritat és que va acudir poca gent.
Sí. Per sort, en este poble és un poble tan viu que se fan tantíssimes coses que al final no pleguem a tot. És comprensible total. Vull dir que jo te dic una cosa, en què esperava menys. Quan estàvem allà en les portes obertes i van vindre 3 persones, 3 més, no veia cola de gent, dic, no ho sé, malament, però no. Va haver, dins de lo que cap, la platea pràcticament se va omplir, con lo cual pues bueno, no va a estar malament, i a més tota la gent molt solidària.
Sí.
Tot van participar, jo crec que tots, i sobretot van participar en aquesta enquesta que fem de lo que
van parlar en l'entrevista passada.
Van parlar en l'entrevista passada.
I que han tret,
que pense que és molt 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 important. Hi ha molta gent que ho fica en blanc perquè no sap lo que dir en aquest moment. Això ho tenim que concretar. O sigui, no fa falta que la gent mos entregui el paper en aquest moment, no, que se l'emporti a casa, que ho pense, que pense, pues a lo millor, pues chico, jo és que a mi lo que realment me va passar és que me van donar un turno, van tardar molt a enviar-me a l'especialista, pues chico, que ho fique. Nosaltres ho passarem, no sé si aprofitarà per algo, però nosaltres ho direm.
Clar que sí.
Ho direm. Però moltes coses, i una cosa que vaig comentar l'altre dia, molt curiosa, és que hi ha diversos que han dit que el que ens fa falta és més difusió. Més difusió, més ràdio, més periòdics, més premsa, més tal. Con lo qual, des d'ací te demane programes, i nosaltres intentarem portar professionals, perquè el que jo parle ja està massa parlat. Vull dir, a mi ja me coneix tot el poble, ja no tinc coses que dir, però professionals que puguen dir coses importants sí que tenim, això sí, i això és el que realment interessa al poble.
Pues entonces lo que intentarem és això, portar a estos professionals i anunciar-los prèviament per si algú té alguna pregunta que la pugui aportar.
Perfecte.
Molt important. També comentar que van ser molt solidaris en comprar loteria, rifes, tickets, en fi, tot.
Com va el certamen?
Socis també sí que m'ho fan falta.
Certamen literari, com va?
El certamen literari va perfecte. L'any passat se va fer, enguany, però al dir l'any passat estic parlant de curs escolar.
Sí, clar, clar.
El curs escolar de l'any passat van ser 7 col·legis d'ací de Villarreal que van participar, que per cert els 2 premis provincials, a nivell provincial, s'han segut ací de Villarreal. Un el Pio XII i l'altre el Broquilló. Pio XII de 5è de primària i el de Broquilló de 2è d'ESO. Enguany, que serà el 2è certamen literari, pues el 2è de Villarreal, que estem ací, perquè en Onda ja van almenys 20, crec, o per ahí.
Sí.
Entonces, només hem repartit ara primària, però de fet, només en primària, en 5è de primària, enguany hi haurà 14 col·legis. ja no sé com l'any passat de, entre primària i secundària, i un total de 22 aules. Entonces tindran una xerrada a càrrec de la nostra psicòloga, després de llegir-se un llibre xicotet en, en una espècie de conte, i tindran la xerrada i pues, faran una xicoteta redacció. Cada un que participe ja té, cada un primer de cada classe, de cada aula, tindrà un premi d'uns 50-55 euros en material escolar. Després, a nivell municipal, tindrà un primer premi també, que ja se va atorgar l'any passat, d'un vale de 60 o 70 euros, ja veurem, de material de, esportiu que aniran a comprar ell. I després, a càrrec provincial, pues una tablet, conforme se va fer l'any passat.
Uh-huh. Paco, se'ns queda per dir...
Moltes coses, lo que pasa es que el temps es el temps, moltes coses, pero bueno, pregunta.
Sí, sí, no, el que...
Bueno, yo vull donar una notícia, y uh-huh. es que el nostre equipo del Villarreal ja no sé quantes coses bones pot fer més pel nostre poble. A mi me se va ocurrir enviar un correu...
Bueno, per exemple, anir guanyar, no?
Per exemple, això, Sí. Me se va ocurrir enviar un correu a Villarreal per veure si demà, que és dimecres, el Dia Mundial del Càncer de Mama, volem ir a la plaça, volem penjar un llaç en el balcó de l'Ajuntament, volem ir a la plaça a repartir informació i a captar, a ser possible, socis, si és possible, i a vendre uns llaços a 3 euros perquè la gent es penja en el balcó en mostra de en símbolo d'apoyo a la gent, al col·lectiu que està patint la enfermetat. Entonces, quina va ser la sorpresa? Que me criden del Villarreal i me diuen aniran 22 o 23 persones a ajudar-nos.
Qué bien.
Entre ells el gerent del Roda, la psicòloga que tenia que estar així però no ha pogut vindre, que és Rosa Picó, que ara està en el Villarreal, és la psicòloga de, és una de les psicòlogues del Villarreal. I bueno, pues demà farem una festa.
A partir de quina hora estaran?
Estarem a les 10 menys quart, se penjarà el llaç en l'Ajuntament, serà una la foto de família i tal, a les hores. I després n'hi haurà una roda de premsa després de i ja a partir d'ahir, de les 10, en la plaça de l'Ajuntament, que n'hi ha mercat i n'hi ha gent, pues, a més, estos xics aniran també per les tendes del centre del poble, pues, oferint informació sense demanar res. O sigui, nosaltres no anem a agobiar, no volem agobiar a ningú. Lo que sí que tenim que demanar, pues, col·laboració, perquè fa falta realment. Així tinc apuntat. El impacte econòmic en un pacient oncològic se calcula entre 12 i 18.000 euros anuals, a més dels
tractaments que els fa la Seguretat Social.
Una crema, una peluca, un no sé quantos, una dieta...
Per a tindre la qualitat de vida que necessita una persona quan té una malaltia d'aquestes característiques, i que a més tenim dret a aquesta qualitat de vida, són aquesta quantitat aproximadament, i és d'on traeuen els diners que recauden en aquestes...
I després, per la investigació, és que per desgràcia, és algo en contra de la meva idea, però per desgràcia tots són diners i diners i diners, perquè per la investigació, per exemple, és a base de diners, i s'ha demostrat en lo de la pandèmia, s'ha demostrat. Però ojo, jo també vull dir una cosa. En la pandèmia, que mos va tindre a tots contra les cuerdes, pues sí, va morir, diuen, el total de la pandèmia se calcula sobre uns 19 milions de persones en el món, més o menys. Pues saps quanta gent va morir en el 2020 de càncer en el món en un any, En un any, 2020. 9.000, carai.
Sí.
9.958 persones. 9.958.000 958.000 persones.
Vora 10 milions de persones.
Vora 10 milions de persones en un any.
O sigui, i del Covid, 19 milions de persones.
En 3 anys.
Ojo.
També tenim que aplaudir a la gent que està en el... En
claro.
El, en, i com? En el llaç, en el que siga. No, no tocant les palmes i avant.
El que hem de pensar és el que s'ha avançat en el càncer i ha evitat que sí. només siguin 10 milions, que en són molts, no només, en són molts. Sí. I que si s'havia investigat a la mateixa velocitat que s'ha investigat la vacuna del Covid,
sí.
ja no n'hi haurien tants morts.
No, i a més així tinc un apunt. Que des de luego no tot és negre, també n'hi ha algo gris i esperem que siga
blanc.
Blanc. N'hi ha una empresa, BioNTech, una empresa alemana,
sí.
Que diu, s'atreveix a dir, que assegura tenir vacunes per al càncer antes del 2030. És una empresa que ha col·laborat en Pfizer, en Moderna i en aquestes vacunes. O sigui que
pues no està tan lluny.
No està tan lluny.
I si col·laborem,
i si
segurament
col·laborem,
el tindrem entès. Paco Bielsa, president de l'Associació del Càncer.
Sí, només mos queda dir que, que es faci, sí. el que se faci soci esto, demà, bueno, des d'ací fins al dia 20 de desembre, entrarà en el sorteo d'un quadre de Ripollès.
Ai, vaja.
Claro,
Ripollès valorat en 1.200 euros.
Hasta pues ho recordem, sí, ho recordem. Que
estava invitat a vindre avui ací, Ripollès, i justament avui se'n va a Xina. No ha pogut vindre per això, però estava disposat a vindre.
Tots els que s'han fet socis durant el 2022 entraran en este concurs i tindran el quadre Ripollès que el tenim la... i tots els dimecres del mes d'octubre estem així a la plaça per fer tot això, campanya.
Pues demà estarem ben pendents ara recordant-lo a la gent. Paco Bielsa i Montse Claramonte de la ACCC. Moltes gràcies per estar així.
A tu, Susana. Moltíssimes moltes gràcies. Gràcies i bon dia. I got my arms so spread, I hope that my heart gets fed. Matter of fact, I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. Begging, begging you, put your loving hand out, darling. I need you yeah. to understand. You try so hard hey. To be your man. Try to make oh. you want it.
Ja està ací la Fira d'Onda. Torna a la festa al carrer amb tota l'emoció. Del 21 al 30 d'octubre, gaudeix dels encierros de Ferrís, dels concerts de Lori Meyer, Malú i Robert, d'espectacles infantils, teatres, màgia, música al carrer i de la millor gastronomia. Consulta tota la programació en www.onda.es. Ajuntament d'Onda.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real. Estás escoltant la 92.2 de la frecuencia modulada.
...50 empreses de la província buscaran personal... ...en la 8a edició de Work Forum Castelló... ...que obri la inscripció.
La Diputació de Castelló i la Cambra de Comerç... ...presentaren ahir la 8a edició del Work Forum Castelló... ...un esdeveniment que fomenta la recerca... ...de noves oportunitats laborals... ...tant per a persones interessades... ...com per a empreses demandants de talent i persona. El Work Forum tindrà lloc el dijous 17 de novembre... ...en la Cambra de Comerç de Castelló... ...de 9 a 6 hores... ...i tindrà un espai destinat a realitzar entrevistes de treball... ...amb 50 empreses de tota la província... ...comptant també a un espai... ...per als centres especials d'ocupació.
i a Vila-real, la Casa dels Mundina, acull l'exposició Llauran un futur sostenible.
Es tracta d'una recopilació d'instantànies realitzades per aficionats i professionals de la fotografia, en la qual es recullen imatges relacionades amb l'agricultura a la província de Castelló. Aquesta mostra forma part del projecte Sobirania Alimentària, Llauran un futur sostenible, impulsat per la Conselleria de Participació, juntament amb la Fundació Nova Sendes i l'ONG Pancaraco Global. Es tracta d'una proposta de sensibilització per al foment d'una societat crítica, participativa i activa, compromesa cap a la transició cap a un sistema alimentari sostenible, econòmic, social i mediambiental.
I la Generalitat invertirà vora de 1 milió d'euros en la transformació digital del model d'aula en els centres educatius.
La Generalitat licitarà en el mes d'octubre una sèrie de contractes per a la compra de 14.400 dispositius electrònics per als centres educatius de la comunitat, per un valor de vora de 1 milió d'euros, amb la finalitat d'implantar el nou model d'aula informàtica i l'equip d'aula normalitzat per a la transformació digital del sistema educatiu.
I en Almassora, Compromís crearà una nova llista de consens per a les municipals 2023.
Així és, Compromís per Almassora ha anunciat que enceta el procés per a confeccionar una nova llista de persones amb què la formació es presentarà a les municipals de 2023. Optem per un model de consens democràtic i participatiu i de renovació per a posar al capdavant i al servei d'Almassora persones il·lusionades pel projecte i per millorar el dia a dia del veïnat. Escoltem a la portaveu de Compromís per Almassora, Diana Belliure.
Almassora necessita recuperar les polítiques progressistes i valentes, ISES, que es permetran superar la crisi, i Compromís ho farem amb persones il·lusionades pel nostre projecte, capacitades i amb noves idees que...
I demà, 9 d'octubre, és el Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer de Mama. Ens diuen que l'exploració mamària és clau per a salvar vides.
S'estima que l'any 2022 es diagnosticaren més de 34.000 nous casos de càncer de mama, un tumor pel qual en 2021 van morir 6.500 persones. Tant el nombre de casos com les taxes d'incidència augmenten lentament a Espanya i en el món, probablement a causa de l'envelliment de la població i a un diagnòstic cada vegada més precoç. També és veritat que la probabilitat de curació d'aquest càncer és quasi el 100% si es detecta en les etapes inicials. Per això, des del Sindicat de Tècnics d'Infermeria expliquen com s'ha de realitzar l'exploració mamària amb l'objectiu de conscienciar a la població sobre la importància de realitzar periòdicament aquesta pràctica i detectar a temps el càncer de mama.
I Dia Internacional Wii de les Guapes, o siga, de la menopàusia.
Especialistes recomanen fer exercici físic de manera regular, prendre calci i evitar el tabac i l'alcohol per a reduir els símptomes. L'edat més habitual del cessament de la menstruació sol ser sobre els 50 anys, encara que es considera normal a partir dels 45. Si els símptomes alteren de manera considerable la qualitat de vida de la dona, s'ha de consultar al personal sanitari per a possibles tractaments. Personal sanitari de la Conselleria de Sanitat recorda que fer exercici físic de manera regular, augmentar la quantitat de calci ingerida a la dieta, evitar el sobrepès i els hàbits tòxics com l'alcohol i el tabac i portar una alimentació equilibrada són les principals recomanacions de les persones expertes per a reduir els símptomes de la menopàusia.
La comandància de la Guàrdia Civil de Castelló acull un any més la campanya de donació de sang.
Durant el matí del dia d'avui s'ha desenvolupat la jornada anual de donació de sang en les instal·lacions de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló, dins del programa de donacions dut a terme pel centre del Centre de Transfusió de Castelló, dependent de la Conselleria de Sanitat. Com es realitza des de fa més de 25 anys, la Guàrdia Civil no ha pogut faltar al seu compromís solidari amb la societat, col·laborant amb aquests xicotetges que ajuda a salvar la vida de malalts que es troben hospitalitzats.
Benicàssim va reiterar fa uns dies a Igualtat la necessitat d'agilitzar els tràmits per a l'obertura del centre de persones majors. L'alcaldessa Susana Marqués va sol·licitar a la consellera Aitana Mas mantindre una reunió i que visite l'espai que la seva posada en marxa està pendent. Hem de recordar que l'obra del CEAM es va quedar paralitzada l'any 2012 per problemes econòmics de l'empresa constructora adjudicatària. Des d'Espanya Suma han qüestionat aquestes declaracions i asseguren que l'edifici es va entregar en estat de revista en 2021 per la conselleria i que només falta la part del mobiliari, la qual es va tindre en compte en el pressupost autonòmic de 2023. Escoltem a Pepe Aymerich, president provincial d'Espanya Suma i veí de Benicàssim.
En la premsa del domingo aparece una nota de la alcaldessa de Benicàssim en la qual insta a la Conselleria d'Igualtat a que agilice los trámites para poder abrir el CEAM. En dicha nota no especifica qué trámites son los que faltan por realizar. Para poder tomar conciencia de cuál es la realidad en este momento del CEAM, debería de enumerar e identificar cada una de los trámites que son necesarios para poner en marcha este servicio tan necesario para nuestros mayores. Desde el 2012 que empezaron las obras, hoy en día, 10 años después, aún está, diríamos, ese edificio sin abrir sus puertas. En mayo de 2021, la propia consellería le entregó al ayuntamiento el edificio, listo ya para poder dar el servicio para el cual fue construido. En dicho acto, la consellería le comunica a la alcaldesa que se le ha concedido una subvención de 280.000 euros para el equipamiento mobiliario, solicitud que ella había presentado en su momento, y le comunican que en los presupuestos del año 2022 se incluye esa partida para Benicàssim. No sé qué es lo que ha hecho la señora alcaldesa desde mayo hasta el día de hoy. Pero lo que sí que sabemos, y así nos consta por una carta que la consellera le emitió a la diputada Rebeca Serna ante una pregunta que éste le hizo sobre el estado actual del CEAM. En dicha contestación, Mónica Oltra le dice lo siguiente: se ha inclòs en el proyecto de presupuesto per a l'any 2022, la dotació econòmica de 280.000 euros que ha sol·licitat la entitat municipal per a adquirir l'equipament necessari. I continua dient-li: una vegada fet això, s'haurà de procedir a delegar la prestació del servei prèvia sol·licitud de l'Ajuntament, cosa que este encara no ha fet. Com podràs comprovar, la poder consellera le está tirando en cara a la alcaldesa que el deber encara no té fet. Per lo menos al 13 de desembre de 2021. És a dir, senyora alcaldessa, està molt bé que vostè inste a la conselleria a que faci els tràmits que queden pendents. Però vostè, els seus tràmits, expliquen-ho, a 13 de desembre de 2021 no els havia fet. Per tant, des d'Espanya Suma li demanem, li instem a que mos diga si aquests tràmits vostè ja els ha fet i en què fecha els ha fet. Per el bé dels majors de Benicàssim. Moltes gràcies i que tingueu un bon dia.
La Generalitat instal·la en tots els juzgats de la Comunitat Valenciana un sistema que transcriu l'àudio a text i que s'implementarà en 46 òrgans de la jurisdicció penal. L'objectiu és agilitzar el treball en fiscalies, òrgans judicials i operadors jurídics que permetran la transformació en text de qualsevol actuació processal documentada en format àudio o audiovisual. I avui Europesa acull el focus PIME d'innovació i desenvolupament, oportunitats de creixement en les economies actuals, de la mà del Centre Europeu d'Empreses i Innovació de Castelló. Una jornada que aborda com la innovació s'ha convertit en un concepte clau en qualsevol àmbit i que se posiciona com a clau per a millorar la competitivitat, la renovació i afavorir el desenvolupament del territori. Araceli de Moya, alcaldessa d'Europesa, Juan Carda, catedràtic de l'UGI en Innovació Ceràmica i Justo Bellón, director del CEI, han sigut els encarregats d'obrir la jornada que reunirà experts de l'àmbit del turisme, la nàutica, la sostenibilitat empresarial i d'àmbit més social. Durant tota la jornada i fins a les 7 de la vesprada hi haurà conferències, taules redondes i és un esdeveniment que encara estan a temps de no perdre's.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Estàs buscant treball? Workforum Castelló és la teva oportunitat per aconseguir-ho. Un esdeveniment en el qual més de 40 empreses ofereixen oportunitats laborals. A més, podràs millorar el teu perfil professional i ampliar les teues competències en conferències i tallers especialitzats. T'esperem el 10 de novembre, de 9 a 6, en la Cambra de Comerç de Castelló. Aconseguís la teua entrevista de treball escrivint-te en www.workforumcastellón.es.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la mancha.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964 52 90 48. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964 52 90 48. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
Grupo Cooperativo Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Bueno, i notícies que ens arriben, que ens diuen bocabadaix, com per exemple que Onda, l'espai expositor de la Comunitat Valenciana, ha acollit 45 empreses amb la finalitat d'afavorir i enfortir la representació valenciana en aquesta rellevant fira sectorial que en total es deixen a 80 empreses. Anirà Onda a aquest espai expositor en la Comunitat Valenciana. I també la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural i Emergència Climàtica, Mireia Mollà, ha destacat la necessitat de continuar fidelitzant mercats europeus. Tantes coses en tenim que parlar des d'Onda que jo és que directament m'anaria a parlar amb l'alcaldessa de Onda, que és ella la que va contar-me coses. Molt bon dia, Carmina.
Hola, molt bon dia, Susana, molt bon dia a tots.
Estem a punt d'arrencar en totes aquestes coses que engega a la ciutat, no?
Sí, sí, per supost, clar que sí.
Com ho enfoquen? Quin és, per exemple, Fira d'Onda? És que no sé per on començar, tantes coses ocorreixen en Onda que a mi m'avellís que vostè comence per la que arriba ja.
Hi ha molta actualitat informativa, la veritat és que sí, la ciutat genera moltíssima notícia i moltíssima expectació, però com tu bé dius, si hi ha algo que en este moment ocupe la ment de tots els ondes és la imminent Fira d'Onda, que comença ja este divendres, si bé ben cert que els dos caps de setmana anteriors pues, ja hem tingut la presentació de la reina de la Cort d'Honor Infantil, el cap de setmana passat la presentació de la reina de la Fira i de la seva dama d'honor, i bueno, pues este divendres donarem pas a l'inici de ja la setmana de festes en la crida des del balcó de l'Ajuntament, i pues, se succeeixen 7 dies de festa constant en actuacions musicals de primer nivell, actes religiosos, actes que unissen a tots els veïns, dinars populars, dinars de la tercera edat, per al col·lectiu en diversitat funcional, sopar de penyes, i per supost, pues, i ser plató fuerte, no?, que són els tres encerros de bous, dijous, divendres i dissabte, que en el que bueno, pues esperem que el poble estiga de goma a goma. Al final, pues, unes festes pensades i programades des del departament que dirigeix la meva tinent d'alcalde Maria Prades, pues, pensant en totes les franges d'edat i en tots els gustos, i d'això es tracta, no?, de que la població, de que els sondes i els visitants pues, se facin amos del carrer i de les places i que les festes se disfruten en total convivència.
I a tot això cal dir que el que va mirar-se és aquesta màxima seguretat que n'hi hauran vora 400 reforços, fins i tot n'hi haurà un dron que tindrà actuació durant totes les festes, no?
Sí, per supost, una col·laboració estreta i que sempre és molt efectiva en Guàrdia Civil, en Policia Autonòmica, que sempre s'ajuden especialment en les nits d'actuació musical o aquelles nits en les que se preveu una major afluència de gent al conjunt d'actes musicals que desenvolupen en el multiusos. I bueno, pues la seguretat és una constant. En la Fira d'Onda este any encetem un nou doble ballat en tota la zona del recorregut de bous dels encierros de la Safona, i bueno, hem incorporat també la figura del coordinador de corrals per professionalitzar aquesta tasca, que tot i que els corrals transcurrisca en tota la eficiència, se van a lidiar moltíssims bous i fan falta molts professionals al capdavant de cada una dels actes que composen la fira, i com tu bé dius, no? La seguretat ha de ser una màxima que estigui sempre present, absolutament sempre, i bueno, pues això és el que volem, que se desenvolupen unes festes que siguin un exemple de convivència, de civisme i d'educació.
Cal dir que seran 30 agents els que patrullaran els carrers tots els dies, però no només al centre de la ciutat, sinó també a la perifèria.
Efectivament, tenim previstes totes les actuacions musicals en la zona del multiusos, i ahí també estarà la seguretat present en tot moment. Així que, bueno, pues estic preparat per a viure sense cap de les millors festes del món en la millor setmana.
Els casals, els horaris seran de forma habitual com com altres anys?
Sí, per supost, això continua tot igual. Ja tenim una ordenança de casals que marque el funcionament dels mateixos i uns horaris específics per a setmana i per a cap de setmana. En lo que dèiem antes, no? Tratar de regular esa convivència dins d'aquesta setmana de festes.
Per últim, quan a les festes me refereixo, recordar ixos nous ixos noves barreres d'última generació que tindran accés a vehicles de grans que puguen entrar i també que estaran reforçats i ancorats al sol, no?
Sí, efectivament. Bueno, des del punt de vista de les infraestructures, la veritat és que per a nosaltres la més determinant és el carafal adaptat que estrenem enguany. És una promesa que li van fer als sonders. I, bueno, pues ahir, primer dia de muntada de carafals en el recinte taurino, i el primer que se va muntar va ser el carafal adaptat que ha comprat l'Ajuntament de Onda per tal de que aquells veïns que tenen algun problema de diversitat funcional, aquells que tenen algun problema de mobilitat, puguen gaudir de la fira exactament igual que és de més. I se lema, no? Una fira per a tots, una fira inclusiva, que està molt bé de dir-lo, i més bé encara està a complir la paraula que se dona als veïns, així que, bueno, estem convençuts que serà una referència que també l'incorporen moltíssimes poblacions en tradició taurina, com és el cas de Onda. Segur que venen a veure el molt i a copiar esta sensacional iniciativa.
D'una altra banda, també l'Ajuntament advertia de que també han de ser cívics i que per a que ho siguin, col·locarà diversos punts urinaris per a mantindre també una Onda neta.
Sí, per supost, és una iniciativa que ja vam iniciar en l'any 2019 i que ha donat molt bon resultat. Se tracta de ficar fàcil a la gent, que aquesta gent, a més, no s'ajude a tindre onda neta, i sinó que des d'aquest punt de vista pues, se treballa moltíssim contra el dia abans, no? En què el civisme, la convivència, la pacífica convivència i la respetuosa convivència estiga present en cada un dels actes que conformen l'extens programa de festes de la Fira d'Onda.
Quan parlem de la Fira d'Onda sempre parlem de passamoso d'allò de lo més bé, però cal dir que enguany la policia local té instruccions de sancionar el que no siga cívic i també el que no respecte les edats de lo que és la vila, no? De l'entrada a la vila.
Bueno, no té instruccions de sancionar. La policia fa el seu fa el seu treball la setmana de fira i el resto de l'any. Estic convençuda de que entre tots tindrem una pacífica convivència, que els veïns de Onda, com sempre, donaran exemple de lo que és l'hospitalitat i la pacífica convivència, i que esta Onda i esta Fira d'Onda serà exactament igual com les anteriors, un exemple de pacífica convivència i d'hospitalitat per a tota la gent que vinga a veure'ns.
Alcaldessa, hi ha que veure lo que defen a la ciutadania, eh? No se li escapa cap, eh? Vostè confia totalment en que no caldrà arribar a ese límit de sancionar, no?
Claro, per supost. Jo tinc una confiança absoluta en els meus veïns.
Mire, el Comitè Olímpic Espanyol plantarà a Onda un dels 5 boscs olímpics en tota Espanya per a combatre el canvi climàtic. La parcel·la triada, situada entre els camins Miralcamp i Corral de Diagó, té 30.000 metres quadrats de superfície. Vaja, quina passada, eh?
Sí, és un projecte preciós, la veritat és que sí. Bueno, pues, com bé dius, no? El Comitè Olímpic Espanyol, en col·laboració amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en concret la Red Agenda 2030, de la que l'Ajuntament d'Onda forma part, pues, bueno, va decidir llançar una iniciativa que va ser, des del nostre punt de vista, és preciosa, que consistís en plantar 5 boscos olímpics a tota Espanya, 5 projectes, i en l'objectiu de contrarrestar aquestes emissions de CO2 que fan els avions quan transporten els nostres atletes que se'n van a competir a les Olimpiades. Mira si el projecte és bonico. Pues bueno, l'Ajuntament de Onda creu firmament en aquestes iniciatives i se va presentar. I bueno, pues havem segut, hi ha hagut moltíssims municipis que han volgut, i al final pues 5 municipis en tota Espanya pues han alçat en el premi, no? Que és aquesta possibilitat de plantar un bosc olímpic en el seu municipi. Pues ha sigut Pamplona, sí. Gran Canària, Ribas Vacia Madrid i Onda, que som els més xicotets, però bueno, hi estava Onda competint i presentant un projecte que té molt bona qualificació, que tu bé dies, tenim 30.000 metres quadrats de superfície, que anem a plantar 1.000 arbres d'espècies autòctones i que anem a reforestar. en el objetivo ese, ¿no?, de mitigar esas emissions de CO2. En concret, els tècnics municipals han arribat als càlculs i ens diuen que anem a contrarrestar 79 tones d'emissions de CO2. Bueno, pues és una iniciativa molt, molt bonica. Estem molt contents de veure's. Estem molt orgullosos d'haver sigut un dels 5 municipis triats de tota Espanya i ara pues, bueno, anem a desenvolupar i a ficar en marxa ese projecte en tota la il·lusió i en tot el carinyo.
Mira, a mi m'ho està dient així de tranquil·la, però m'hauria agradat sentir escrits quan els van dir que havien sigut triats, no?
Sí, la veritat és que sí, però de veres és que no només per part de la part política, és que els tècnics
tot el món,
han treballat de valent tot l'estiu en este projecte i els tècnics estan emocionats, els tècnics de l'Ajuntament de Onda, que una vegada més han fet un grandíssim treball. Una cosa és l'aspecte política i és la voluntat política, però després fan falta tècnics molt bons professionals que porten endavant tots aquests projectes, que els aterrissen, que els donen forma i al final pues esa combinació, no, de il·lusió per un costat, il·lusió per la part política, il·lusió per la part tècnica, pues dona com a resultat que siguem un dels 5 municipis de tota Espanya triats. La veritat és que estem molt contents de veres.
Claro, un dels 5 municipis triats que potser siguen 10 vegades més menuts del Onda que els demés municipis, Jolín, és, vamos, això és, bueno, pa ginollar-se, pa plegar-se davant del Sonders i Ondes. També han inaugurat fa uns dies ixe mural del trencadís que es convertia en ixa obra d'art del túnel d'entrada a la ciutat. Quan anem a València tenim ixe túnel d'entrada, però quan anem a Onda també el tenim. I han fet un mural que m'agradaria que el descrivira, no?, si pot.
Bueno, és una obra d'art. Yo calificaría de obra de arte. Son 2 kilómetros de trencadís ceràmic, en unes lletres grandíssimes on fiqué Onda i després, pues, bueno, semblances d'aquells monuments, d'aquells conjunts monumentals més característics d'Onda. Ahí tenim l'església de l'Assumpció, tenim l'ermitori del Salvador, el portal de Sant Pere, la font de dins, pues, bueno, tot això fet en trossets de ceràmica trencadís molt xicotets, i que s'identifiquen perfectament, els que coneixen aquests conxos monumentals i aquests indrets monumentals del municipi, veuen el pont i els identifiquen perfectament. I, bueno, pues, hasta ahí una gran obra, 2 quilòmetres de trencadís. Ara ve la part verdaderament important, que són els artistes que han fet aquesta obra, que són els usuaris del centre ocupacional, el Molí, que, bueno, que han estat 10 mesos treballant en ese trencadís. I després un altre component molt important, que és la responsabilitat social corporativa de les empreses taulelleres, de la indústria taulellera del nostre municipi. I ahí sempre tindré que agrair al grup Pamesa, al seu president Fernando Rocha, a la seva filla Elena i a tot el seu equip, i a Toni Ballester molt especialment, que des del primer moment van apostar per este projecte i s'han donat tot el material que s'ha utilitzat per a fer aquests 2 quilòmetres de mural de trencadís, que és una meravella. El tenim en este moment obert als vianants, no hi ha trànsit, obrirem el trànsit i en normalitat els divendres d'esta setmana, i fins a aquest moment pues, els veïns i els visitants han tingut una setmana per a passejar pel pont, fer-se 1000 fotografies. En aquests moments no hi ha ningú veí d'Onda que no tinga una fotografia davant del castell, de la porta del castell feta en trencadís, o davant de la font de dins feta en el trencadís, el portal de Sant Pere, i bueno, pues convide a tots aquells que ens estiguen escoltant i que puguen veure la fantàstica obra d'art que han fet els usuaris del centre ocupacional, que s'apropen fins a Onda, que aparquen i que passegen per el pont d'entrada al municipi, perquè verdaderament és una gran obra d'art, i a més de tots els components que t'he dit, les mans dels artistes del Molí, la responsabilitat social corporativa de la indústria taulellera i la voluntat i la il·lusió de tot un poble per tindre una entrada a sa casa, perquè Onda és la casa de tots els onders i de totes aquelles persones que ens visiten cada dia, pues tindre una entrada a casa d'allò més digne.
Pues, alcaldessa, bones festes, que ho passen d'allò de lo més bé, i de ben segur que conforme mos ha venut el mural, segur que anem a visitar-lo.
Pues espere, pues que sí. No perqueu l'ocasió. Estic tots convidats, perquè la veritat és que val la pena passejar per aquests 2 quilòmetres de trencadís, que bueno, que fan les meravelles de totes aquelles persones que visiten l'obra.
Una abraçada, alcaldessa.
Moltíssimes gràcies, una molt bona vesprada.
Ja està ací la Fira d'Onda. Torna a la festa al carrer amb tota l'emoció. Del 21 al 30 d'octubre, gaudeix dels encierros de Ferrer, dels concerts de Lori Meyer, Malú i Robert, d'espectacles infantils, teatres, màgia, música al carrer i de la millor gastronomia. Consulta tota la programació en www.onda.es. Ajuntament d'Onda.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real. Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos, distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
El sabor del territorio sigue en ruta y recala en el Paseo Marítimo de Benicarló. El 21, 22 y 23 de octubre vive un gran festival gastronómico. Explora, degusta y disfruta junto a Castelló Ruta de Sabor de una experiencia en 360 grados. 3 jornadas de charlas, feria de productos locales, un amplio escaparate de destinos turísticos, food trucks y música en directo. Ah, y la guinda, varias sesiones de cocina en vivo junto a una decena de chefs de restaurantes con estrella Michelin y Soles Repsol. Del viernes 21 al domingo 23 de octubre, Festival Gastronómico de Benicarló, Patronato Provincial de Turismo de Castellón, Diputación de Castelló. Más información en castellorutadesabor.com.
Y ahora tenemos nosotros a Javier Julve. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Javier es el portaveu de Síndrome de Do Castelló. Es el representant y el relacions públiques de esta asociación. Javier, mire, le llamamos porque ayer aquí en la ciudad de Vila-real y como no toda la provincia de Castellón y también toda España se hizo eco de esa, bueno, de que una usuaria de síndrome de Down desapareciera durante un día, que luego ya se ha encontrado y hemos dado todas estas ya hemos informado a toda la sociedad, pero es un buen momento para hablar con ustedes porque cuando se habla de una persona con síndrome de Down, ¿se habla de una persona con diversidad funcional?
Bueno, a ver, en principio, en este caso concreto que hablamos de Judith, hay que recalcar que ella no tiene síndrome de Down, ella es una persona con una discapacidad intelectual. Sí que haya habido una confusión porque ella es usuaria de la Fundación Síndrome de Down de Castellón, pero nosotros en la Fundación Síndrome de Down de Castellón atendemos a personas con síndrome de Down y otro tipo de discapacidades intelectuales. Es decir, no todas las personas que vienen a la Fundación tienen síndrome de Down. Entonces, bueno, luego a nivel más general también comentar que la discapacidad intelectual es una característica más de lo que es todo lo que es el síndrome de Down. Si el síndrome de Down, las personas que tienen síndrome de Down tienen una serie de características específicas, tanto a nivel cognitivo como a nivel psicomotor, y una de ellas, por ejemplo, es la discapacidad intelectual. No es que se pueda asemejar discapacidad intelectual con síndrome de Down, ¿vale? Son cosas totalmente diferentes.
Es algo que los medios de comunicación deberían tener muy en cuenta, porque aunque crean que que esto se puede recibir de buena manera no es cierto. Es decir, a cada cosa hay que darle el nombre exacto, ¿es así?
Sí, exactamente, eso es. Muchas veces lo que ocurre es que por el desconocimiento que hay, se habla de una manera que desde los medios, o sea, no se hace de ningún momento, de ninguna manera que sea despectiva, o no se quiere hacer de esa manera despectiva, pero al final queda pues un poco fuera de lugar o llamando las cosas como de la manera errónea. En este caso, pues por ejemplo, una cosa es eso, es discapacidad intelectual, otra cosa es síndrome de Down, o como otro tipo de discapacidades intelectuales. Y luego lo que también es muy importante es, como por ejemplo en muchos medios aparece, que siempre se dice las personas, la persona con síndrome, que padece síndrome de Down, o la persona que padece discapacidad intelectual. El síndrome de Down o la discapacidad intelectual no se padece, se tiene o no se tiene, pero no es una cuestión de padecer. Esto unido también a la idea de que hay que descartar esa idea de que esto es una enfermedad. No es una enfermedad, es una condición, se tiene o no se tiene, pero no es una enfermedad, no es una condición de estado físico de malaltía, digamos.
Uh-huh. Partiendo de lo que usted acaba de decir, es decir, que es la condición de esa persona en sí, es una persona con síndrome de Down, se la puede, imagine que se la encuentra desorientada por la calle como a cualquier otra persona, pero ¿tenemos que reaccionar de forma distinta?
No, en principio como cualquier persona cuando tú encuentras por la calle una persona que la ves que está desorientada o que te pide ayuda o que necesita de tu atención, pues actuaríamos de la misma manera, sin más, ni más ni menos, pues atender un poco a esa necesidad o a esa demanda que en ese momento te está planteando y a partir de ahí actuar. No hay que hacer actuar de una manera específica en este caso. Otra cuestión distinta sería si la persona pues tuviera algún tipo de dificultad a la hora de comunicarse o de poder expresarse, que ahí sí que tendríamos que intentar pues, buscar la manera para poder comunicarnos con ella de la mejor manera posible. Pero en principio actuaríamos como con cualquier persona que se encontrara en esa situación.
Pues era aclarar estas cosas, Javier Julve. Muchas gracias por habernos atendido, responsable de comunicación del síndrome de Castellón.
Muchas gracias a vosotros.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
Ruta de la tapa a Vila-real. Fins el 23 d'octubre, tasta les millors tapes de la província a Beer Bar Espai Gastronòmic, Bocateria Lluïsos, Bonica Tascabar, Boncata, Ca Esteve, El Caldero Rojo, El Cortico, El Estrelle, La Rosca, Pantomima Tapes i Velases, Parrilla Argentina El Gaucho, Pico de Gallo, Restaurant El Casino, Restaurant Bàrbaro i Tejemaneje Bar. 14a ruta de la tapa. Vila-real avança en turisme.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vila Vella.
Cannibal, I eat boys up. You better run.
Bueno, recordem que Bloc i País celebra el seu segon Congrés Nacional a Torrent i renova els seus òrgans de direcció. Com a coordinador nacional és triat Vicent Fernández Capilla i com a responsable Mònica Álvaro. Ella és responsable institucional. Molt bon dia, Mònica.
Molt bon dia.
Clar, és que Mònica és nostra, és d'ací, entonces, com no, donar-li l'enhorabona per haver sigut triada com a responsable institucional. Però també, com a observadora, criden a Maria Fajardo. Ella és portaveu de Compromís a Vila-real. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també va ser representant de la candidatura Coratge.
Efectivament, jo allí vaig precisament per ser membre de Coratge. No tenia res que veure el meu càrrec ací al municipi. Bé, o sigui, anava com una militant que en el seu moment va formar part de la candidatura alternativa del Congrés del Bloc i vaig acudir jo perquè Àlex Ruiz, que és la persona que encapçalava la candidatura, doncs no podia assistir per una qüestió d'obligacions institucionals que tenia el seu municipi, vaig anar jo.
Uh-huh. Per això deia jo que en una mateixa ciutat es pot donar la casualitat de que en un congrés que pot n'hi haure tanta gent puguen haver dos persones que hagin sigut en un moment donat, tant en el cas de Maria Fajardo, que va ser la llista alternativa, com Mònica Álvaro, que ha sigut com a responsable institucional que han triat ara. També va estar, i és algo que jo vull parlar amb vosaltres, i si em permetiu vos tuteja, avui, Josep Barberà, ell és el president d'Esquerra Republicana de País Valencià, a qui hem entrevistat en esta casa i ha agraït profundament el fet de que se li convidara. Perquè, clar, quanta gent ha pensat que Esquerra Republicana podia estar fins i tot incluïda dins de Compromís? Que no parli dins de País. Bueno, doncs ho ha agraït. Ell, a més, ha dit que seria l'últim en alçar-se de la taula, que li agradaria fins i tot tindre conversacions. Ja sé que vostès me miren les dos en cara de pòquer com dient, ja, però nosaltres, i que és un moment d'emergència que hi ha que sumar forces.
Jo, si vol, li conteste el que hem parlat nosaltres en la candidatura. Nosaltres també vam estar convidats simplement perquè en el seu moment ens van presentar com una candidatura alternativa per al Congrés, però nosaltres ni formem part del que és la corrent Bloc i País, ni tampoc formem part de res. Vull dir, Coratge simplement va ser una agrupació de persones que en un moment donat ens van presentar al Congrés del Bloc per intentar aglutinar el descontent que podia haver en lo que és el partit. Uh-huh. Però no, per això no descartem en cap moment parlar amb qualsevol persona que vulga comentar-nos alguna cosa o que pense que nosaltres podem aportar res. Aleshores, les converses en Esquerra Republicana per la part del que és Coratge, doncs s'han produït des de fa molt de temps per el fet de que Esquerra Republicana, doncs, és també un partit que, per a mi, és natural que puguen existir converses. Això no vol dir que les converses tinguin que portar a ninguna unió o a ninguna confluència. Simplement és converses perquè en algun moment podem compartir certs sentiments en quant a la lluita des del valencianisme i des del moviment nacionalista valencià. Aleshores, nosaltres ens vam reunir amb ells ja quan fèiem la candidatura, ja quan estàvem creant aquesta candidatura, perquè ells es van sorprendre moltíssim, no només de que nosaltres farem aquesta candidatura alternativa, sinó de que nosaltres, quan se'ns preguntava per el suport explícit d'una corrent com podia ser el BIP, nosaltres contestarem que l'única corrent que volíem que funcionara era l'aigua corrent, no? Van ser la resposta que va donar Àlex, i precisament ho van fer perquè consideràvem que no havíem de representar a cap corrent explícitament, sinó intentar aglutinar el descontent que hi havia en el partit. Aleshores, com en Esquerra Republicana ja havíem parlat, quan jo vaig arribar al Congrés, en este cas del BIP, com a convidada i observadora, i me trobe que també està Esquerra Republicana, doncs la veritat és que per la meva part jo el que sent és alegria de trobar allí a una persona que pense que pot ser interessant que escolte quina és la voluntat del nostre partit per a fer les coses, o almenys d'una secció. Aleshores, per la meva part, jo no ho veig res, ni que signifique res ni que tampoc deixe de significar. Simplement escoltar-se uns als altres pense que sempre pot enriquir el partit.
El que ens ha comentat ella ha sigut el fet de que se va sentir gratament sorprès, va tindre sorpresa. També, d'alguna manera, denuncia que la gent estiga cadascú a la seua, i també ens ha fet ens ha fet saber que el que se va parlar en aquest congrés forma quasi tot part dels idearis que ells tenen, de l'ideari que ells tenen, és a dir, que ell se va sentir a casa. Això és el que ell ens ha dit.
Efectivament, el cas de Vila-real no és casualitat, no? Vila-real sempre hem sigut un col·lectiu, des de l'UPB, podria fins i tot aventurar-me a dir, que hem sigut de parlar les coses, hem sigut persones molt assembleàries. Jo sé que en altres formacions així polítiques a la ciutat això no cap. O sigui, moltes voltes jo mateixa he discutit amb el senyor alcalde doncs perquè nosaltres érem assembleistes, però és que és la nostra manera de ser. Aleshores, la reflexió en el treball està, però la reflexió també, i si esta reflexió ha de dur-nos a una millora i aquesta millora s'ha de fer des de la crítica constructiva, ahí està la Vila-real. Aleshores, no és estrany que persones de Vila-real es troben en totes les vessants del partit. Som un col·lectiu molt nombrós i som un col·lectiu molt donat a reflexionar i molt donat a ocupar-se i preocupar-se per la situació política tant de dins com de fora. I no es val a dir que tinguem a persones d'aquest col·lectiu que han mamat i l'assemblearisme d'aquest col·lectiu en tots els estaments de lo que sent, tant de les Corts, Consell i Ajuntament, per la qual cosa no és casualitat. És una manera de ser, i és una manera de ser de Vila-real, i és una manera d'aprendre, i és una manera de viure la política. I sobre el que ha comentat Josep, al qual sí que vam convidar al nostre congrés, efectivament estem davant d'una emergència. Esta setmana mateixa, ahir mateixa, doncs coneixíem el cas d'una persona que per demanar poder expressar-se, no estem parlant de ser atès, ni tan sols el seu dret de ser atès en València en un centre metge, sinó simplement poder expressar-se, ha rebut una multa de 601 euros.
Sí.
Nosaltres, jo mateixa, treballem constantment en la Plataforma per la Llengua perquè els nostres drets, ja no solament els lingüístics, estan sent amenaçats. Ara mateixa tenim uns pressupostos de l'Estat en els que el finançament per Alacant és de 84 euros, la mitja estatal és de 200 euros. De 200 euros, i Alacant, és la quinta província d'Espanya, va rebre 84 euros per habitant. És una barbaritat. I nosaltres pensem que amb una crítica constructiva, tot i que en certs moments, des de Compromís, ja és que hem pogut donar suport al govern de Pedro Sánchez, pensem que així cal una crítica, i espentem des de Bloc i País a aquesta crítica, perquè Alacant no mereix aquests 84 euros, mereix estar en la mitjana estatal, igual que la resta, com tampoc ho està Castelló. Castelló també estem per sota la mitjana. I aquestes són les coses que fem en Bloc i País. Aquestes són les coses que quan veiem que el nostre partit estratègicament no dona el pas o simplement no aborda aquestes qüestions tal com nosaltres pensem, nosaltres espentem perquè s'aborden sempre dins de Compromís. Perquè una cosa cal deixar clara, tot i que nosaltres puguem parlar amb altres forces polítiques i altres forces que se presenten també al País Valencià, el nostre camí és Compromís. És l'únic camí, el nostre candidat és Joan Baldoví.
Sí, jo també parlava la bona sintonia que trenen Joan Baldoví i Gabriel Rufián, és a dir, és una sintonia que a més es veu, se recolzen quasi sempre i s'enjunts en les fotos, és a dir, el que tenim a nivell nacional a lo que podem tindre a nivell local, o almenys així no ho veig jo, és algo, o almenys ens ho fan saber com algo distint. Però m'agradaria saber, i aquesta responsabilitat que li han donat a vostè, què implica?
Més faena, simplement és més faena, evidentment nosaltres som un corrent i per això no n'hi ha cap compensació econòmica. La meva feina principal és la de diputada de les comarques del nord i assistir a la gent de les comarques del nord i als pobles sempre que me necessiten, però sí que és veritat que al ser una cara més visible, pues pensen que eixa enllaç institucional eixa enllaç amb altres forces o fins i tot eixa enllaç amb el partit, ja que jo sovint doncs sí que tinc una relació constant en el que són els òrgans executius del nostre partit, doncs podia representar-la bé.
Per tant, ara sabem en la província de Castelló que si necessitem alguna cosa la podem cridar, no?
Vostès sempre me poden cridar, vostès. Sí,
la tenim més prop, la tenim més prop.
Sí, sí, jo crec que s'ha d'estar a disposició de les persones i sempre que me criden de Ràdio Vila-real jo estic encantada de vindre.
No, i que necessitem, el que necessitem, que, nos, que demane, que sàpiga qui hem de demanar, és dir, senyora Mònica Álvaro, necessitem això perquè resulta que en aquesta institució tenim aquest problema o tenim aquest altre problema. És vostè la persona adequada?
Jo faré el que podré, i si no és la meva incumbència o no o queda fora de les meves mans, per descomptat, me preocuparé de que les persones a les que li haig d'arribar el problema i solucionar el problema ho facin. I en això podem comptar nosaltres. No tot depèn dels diputats, no tot, tampoc depèn del Consell, però jo crec que aquesta feina d'enllaç s'ha de fer.
Pues Mònica Álvaro, moltes gràcies per haver-nos explicat tot això, i també Maria Fajardo, i que vostè sempre està, com els dimecres, enmig de tot.
Sí, és un poc així, no? Sí, però és que jo crec que sempre que se puga aportar alguna cosa, i quan la gent que ens dediquem a la política no tenim por a perdre res, crec que hem d'estar ahí i que no ens facin callar tampoc. Vull dir, pense que sempre, si pensem que podem sumar i que podem aportar, doncs hem d'estar ahí. Aleshores, crec que més d'estar enmig de tot, crec que jo el que he fet en este cas és donar veu als meus companys, i així no ho seguiré fent.
Moltes gràcies.
A vostès.
A vostès.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomás.
Bueno, i recordem que Bloc i País, com així no vam dir ahir en les notícies, celebrava el seu segon congrés nacional dissabte, on triava a Vicent Fernández Capilla com a coordinador nacional. Però nosaltres ens centrem en este moment en Josep Barberà, que està així en el nostre estudi. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Perquè ell és president d'Esquerra Republicana del País Valencià, i en aquest moment, en les declaracions que ell fa, segons paraules d'ells, fa una crida a la unitat de tots els sobiranistes en una lluita coordinada per un objectiu comú i compartit. És així, no?
Sí, correcte. De fet, nosaltres fem una anàlisi des d'Esquerra Republicana, i és que n'hi ha molts col·lectius que es defineixen com a sobiranistes, n'hi ha gent sobiranista en molts partits al País Valencià, però pareix que cada un ha anat una mica a la seua. I ara ens trobem en un moment, en la situació actual, en què la referència institucional del sobiranisme ha desaparegut. Creiem que és un espai que ara mateix està orfe, i per tant esta crida significa de, escolteu, tenim uns objectius comuns, pensem més o menys igual, encara que tinguem matisos, i per tant per què no treballem conjuntament en un full de ruta compartit?
Jo, per exemple, quan ahir el cridem per a convidar-lo, perquè vostè acudís a esta... a este congrés com a convidat, com a observador?
Sí, com a convidat, i a més no voldria dir-ho que sonara malament, però de manera sorprenent, perquè sorprenent per poc habitual, i crec que és una cosa que hem de trencar, que hem començat a trencar. No pot ser que els sobiranistes visquem, els que estem en organitzacions diferents, d'esquena uns als altres. És normal que mos trobem, és normal que parlem, i és normal que fiquem coses en comú. Per tant, allí vaig sentir coses que em van agradar molt.
Claro.
La crida a la unitat del sobiranisme que fem Esquerra Republicana la fan també els companys de Bloc i País, i això no significa que n'hi hagi que trencar res. Probablement jo allí mateix vaig dir que no sé com ho farem. No sé si ho farem cada un des de sa casa, si haurem de tombar algun tabic, o si ficarem plànols en comú. Jo sé quina és la postura que a mi més m'agradaria, però d'entrada que parlem és una bona notícia.
De fet, cal recordar que avui el regidor de Compromís, el número 2, que tot el món coneix, així de l'Ajuntament de Vila-real, que és Santi Cortells, se va presentar ja fa uns quants anys per Esquerra Republicana.
Sí, 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 de fet, va haure un moment d'eclosió, si volem dir així, d'Esquerra Republicana al País Valencià, però a posteriori és veritat que el bloc va assumir una part important del vot i d'aquest espai sobiranista, i ara n'hi ha gent que ha militat en Esquerra que està en Compromís i n'hi ha gent que ha militat en Compromís que està en Esquerra. Per tant, perquè si aquestes coses ja passen de manera natural, no assentar-nos en la taula i fer-les paleses.
Este matí, antes de vostè arribar, clar, jo faig la meva feina, vostè ho entén, parlo en Unides Podem i em diuen, i jo pregunte si Esquerra Republicana està integrada dins de la confluència que així està, almenys en la Comunitat Valenciana, i em diuen que no, que possiblement estan dins de Compromís, i això és la contestació.
Me sorprèn la resposta. Primera, perquè no estem en cap confluència ara mateix. Primera, perquè no se'ns ha convidat a cap taula. I nosaltres som els que sempre diem que serem els últims dels amos de les taules, perquè creiem que hi ha que parlar en tot el món. I la segona part, no estem dins de Compromís, perquè em sap greu dir-ho, però no n'hi ha una interlocució amb la direcció actual de Compromís. Una interlocució que jo crec que hauria de ser raonablement habitual entre partits, anem a dir, germans, i per alguna raó pareix que nosaltres molestem. De fet, en les reeleccions espanyoles de 2015, nosaltres volem estar en la suma aquella que es va fer a la Valenciana, no?, per aportar, per a, diguem, estar en un moment d'emergència, no?, perquè estava molt fort. I se'ns diu que no, se'ns veta en aquesta taula, i nosaltres decidim per responsabilitat no presentar-nos a les eleccions espanyoles. Vull dir que sempre hem tingut la voluntat de suma, però ara mateix no n'hi ha interlocució ni amb la direcció de Compromís ni amb la direcció de Podem al País Valencià.
Altra qüestió que també m'agradaria ressaltar és la bona sintonia que n'hi ha en este cas a nivell nacional entre Compromís, estic parlant Compromís, el senyor Joan Baldoví, entre Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Rufián.
Bé, jo crec que les relacions personals sempre són positives. Jo mateix tinc una magnífica relació personal amb el senyor Joan Baldoví. Sí que és de veres que en un context com l'actual, on veníem de desballestar l'estat del benestar per part dels governs del PP, és molt fàcil ficar-se d'acord en mesures progressistes. Però sí que és de veres que recordo, fa un parell d'anys, un debat en Traiguera, on el senyor Baldoví va dir: jo vinc de l'independentisme, i la resposta del company Gabriel Rufián va ser: nosaltres hem arribat a l'independentisme. Per tant, hi ha coses que encara ens separen, però en la part social jo crec que estem molt prop.
I en país?
En país és diferent. Jo crec que el projecte insistixo, quan parlo de Compromís no parlo de tota la seva militància, perquè n'hi ha gent que porta 40 anys trencant-se la cara per este país i penjant cartells, però a nivell de país la direcció de Compromís i la direcció d'Esquerra Republicana diferim. Nosaltres som independentistes. Ells no són independentistes, i de fet la senyora Agueda Micó ho ha repetit fins a la societat. Ells parlen de sobiranies, que això està molt bé, i nosaltres parlem de sobirania, que creiem que en aquest concepte singular conflueixen tota la resta de sobiranies.
Tenim candidat en la província de Castelló, hi ha candidats d'Esquerra Republicana?
Encara no hem començat a presentar les llistes ni a presentar els candidats del nord del país. En breu començarem, sí.
O sigui que sí, podrem tindre l'alternativa de triar quina Esquerra volen, no?
Sí, però fem una prèvia. Per què la gent ha de necessitar alternatives dins de l'Esquerra? Perquè no podem assentar-nos i veure quins són els matisos que cada un defensa i, escolteu, buscar una unitat. És que estem en un moment d'emergència. I el PP al País Valencià ja no està des de fa 7 anys. Vull dir, ja les excuses de estem hipotecats pel PP, jo crec que se van acabar fa un parell d'anys o 3. Per tant, ara ens hauríem de començar a ficar d'acord en si volem transformar este país o volem gestionar una autonomia. Nosaltres creiem que n'hi ha que construir un país i que des del govern es pot fer, i volem ajudar. Fa falta que a l'altra banda del telèfon hi hagi algú.
Pues mire, a mi m'ha sorprès gratament, sobretot per el fet d'eixa unitat que l'han convidat a eixe congrés nacional. on estava Bloc i País també.
Sí, i a més insistixo, me'n vaig anar amb molt bona sensació i crec que no serà l'última vegada que ens trobem, i ja dic, no sé si dibuixarem plànols conjunts o ficarem en comú o tombarem algun tabic, però hem de construir alguna cosa.
Josep Barberà, president d'Esquerra Republicana del País Valencià, moltes gràcies per haver estat ací.
Moltes gràcies per convidar-me.
Encara no veus A Punt a Casa? Els nostres antenistes te'l sintonitzen gratuïtament. Només has de telefonar al 964 91 90 70 i en un no res estaràs disfrutant de la teua radiotelevisió pública. A més, pots guanyar una tele.
Quin comboi de categoria!
Entra en apuntmedia.com/protagonistes i participa. En A Punt, la província de Castelló és protagonista. No t'ho perdes. Amb la col·laboració del Col·legio d'Administradores de Finques València Castellón. A Punt, la veu de tots.
Miren, i Compromís per Vila-real proposa accions davant de l'actual escalada de preus a causa de la inflació. Maria Fajardo reclama suport del sector primari per a garantir l'accés de ciutadanes i ciutadans a una alimentació saludable, sostenible i de proximitat. Bon dia, Maria.
Hola, molt bon dia a totes.
Tot el món no té accés a aquesta alimentació saludable?
Doncs ens trobem en una situació d'inflació on l'augment de preus és totalment evident. Això és una situació que no ens ve de noves, que ja portem arrossegant-la molt de temps. De fet, nosaltres en el mes de maig del 2020 ja vam proposar una moció que la veritat és que era més arriscada que aquesta, m'atrevisc a dir-ho en total transparència. Nosaltres establíem que se posara una regulació del preu dels aliments i era una moció que, de fet, portava aquest títol. Aquesta porta uns altres vessants, també, i també, tot i que també estableix la regulació d'aixòs preus, doncs es basa més també en garantir aquesta cadena de producció en la seva totalitat, en uns preus justos també per al sector agricultor, ramader i pesquer. Perquè actualment el que passa és que aquestes persones que treballen per a garantir que totes tinguem accés a l'alimentació, doncs no estan rebent uns preus justos, tot i que quan anem a comprar-los als supermercats o a les tendes, veiem que el preu és totalment abusiu i que no es correspon amb el que li han pagat al teixit productiu. Uh-huh. Aleshores, n'hi ha allí una fallida en el sistema entre els mitjans de producció i els mitjans de venda.
Uh-huh. Mire, algo també diu al finalitzar la nota de premsa, ojo, que anirà al pròxim ple, eh?
Sí, el pròxim ple, que sabeu que el ple ordinari normalment sol ser el dimarts l'últim dimarts del mes, però que en aquest mes, de manera extraordinària, el ple ordinari serà el dijous d'esta setmana.
Vostè diu que volen assegurar-li o blindar a les famílies la seguretat del seu menjar estigui assegurat.
Sí. Uf. Perquè el que no podem permetre és que, degut als preus tan inflats que tenim actualment en el mercat, hi ha gent, famílies, que no tinguin accés a l'alimentació. I clar, ja no a qualsevol, i no parlem de qualsevol tipus d'alimentació, sinó una alimentació saludable.
Clar, perquè si estem parlant de a l'hora de fer un dinar o un sopar que ens costa un preu un altre, va en funció de la qualitat que té el menjar, perquè clar, no és el mateix agarrar productes que ja estan ultraprocessats i que són més barats i que per lo tant aquestes criatures aniran pitjor alimentades.
Efectivament, i no és el mateix consumir grasses saludables que grasses que no són, no és el mateix consumir bolleria que consumir fruita i verdura, és a dir, tenim ben clar quins són els aliments saludables i sobretot també en el tractament que es fa. No és el mateix obtindre un producte que ha sigut cultivat així al costat de casa i que el tenim en la tenda que vinga d'altres països o d'altres territoris que, per suposat, en aquesta cadena de fer-los arribar així no sabem què ha pogut passar. Moltes vegades això tampoc està garantit, que el producte que consumim és de proximitat. I a banda que això entra dins del que Compromís persegueix, que és la sostenibilitat. Quan un producte està criat a casa i venut a casa, probablement és molt més, probablement no segur, que és més sostenible perquè no ha hagut de passar per aquest transport que moltes vegades és contaminant i al final el que tenim que perseguir és la sostenibilitat en tota la cadena.
I normalment les famílies que consumeixen aquest tipus de productes processats és perquè és més econòmic. Això era algo que anys darrere no passava, que era més car, però avui en dia és més car el producte sa que podríem tindre més al nostre costat si tinguérem el que tenim que tindre, aquesta sobirania alimentària.
Efectivament, se té que perseguir aquesta sobirania alimentària precisament perquè les persones tenim que tindre dret a una cosa tan essencial i bàsica com és l'alimentació. Perquè el que no podem permetre és que hi hagi gent que estiga passant fam, que hi hagi gent que no puga adquirir els aliments i que ara ara estem començant a detectar aquesta inflació perquè sabeu que hem tingut en estiu, quan veníem d'un procés de pandèmia la gent eixia molt als carrers i estaven per ahir, però ara vindran les onades d'acomiadaments en moltes empreses, tancaments, gent en l'atur i perillen precisament estos drets. De fet, el govern de l'Estat ja s'està parlant d'això també. Yolanda Díaz ho ha fet palès en el Congrés dels Diputats. I nosaltres pensem que és una qüestió que des de les administracions més properes a la ciutadania, que són els ajuntaments, doncs també hem de posar el nostre granet de sorra. I precisament en Vila-real, on tenim un teixit productiu que també és l'agricultura, i que l'agricultura avui en dia sabem que està en mans de jubilats o bé de funcionaris que per una qüestió, de cor i de sentimentalisme, doncs no volen abandonar els camps dels seus avis o dels seus pares, això no és sostenible. El que ha d'assumir l'Estat és que l'agricultura i la ramaderia i el sector pesquer són sectors que ens garanteixen l'alimentació i que per tant s'ha d'invertir en que no es perden. I sabem que el País Valencià és zona de minifundis, ho tenim molt assumit, però hem de vetlar perquè l'horta no deixa de ser horta.
Sí, però perquè tot això és una cascada, és dir, ens assegurem la salut dels ciutadans i les ciutadanes, és dir, perquè ens preocupem de lo que mengem i que té que ser un menjar sa, pues, perquè ni més ni menys gastarem menys en sanitat.
Efectivament. Tindre una alimentació saludable reverteix directament en el sistema sanitari i també en molts altres sistemes. Quan una persona està sana, sabem que té més capacitat de treball, més capacitat d'estudi i que té garantides moltes altres coses. És a dir, l'alimentació és un pilar fonamental per a garantir un estat de benestar.
Frijar i ser preu mínim per a poder garantir els preus justos per al productor.
És que s'ha fet. Sabem que en el tema de les mascaretes en el seu moment se va establir aquest topall, ara s'ha fet precisament amb el gas també, per a que les indústries no deixen de funcionar i que nosaltres a les cases tampoc deixem de tindre aquesta matèria primera, doncs per què no fer-ho amb l'alimentació? Fixant quins són aquests aliments bàsics que haurien d'estar en aquest llistat i establir un topall. Havent precedents, això no ho veig una cosa desgavellada.
Per tant, portaran aquesta moció, veurem.
Jo la porto esperançada de que ara que sí que la inflació és una realitat palesa per totes, tinguem uns resultats diferents als que vam obtindre aquell maig de 2020, on se'ns va tratar, com altres vegades, de bojos quan presentem una proposta, perquè en aquell moment doncs, no es feia tan palesa i s'ha necessitat, a lo millor, de tot i que nosaltres ja detectàvem que estava augmentant el preu de la cistella de la compra, doncs igual no era tan palès com sí que ho és ara.
Maria Fajardo, esperem que a veure què és el que diuen els seus companys de l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies per haver-nos explicat aquesta moció. Anem a reflexionar sobre ella, perquè és més important del que creiem. Portaveu de Compromís en Vila-real, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Oh,
Tenemos hoy con nosotros al catedrático de climatología de la Universidad Jaume I de Castelló, José Quereda. Estamos ya a 18 de octubre y estamos alcanzando temperaturas de 30 grados en la zona mediterránea, con 25 de máximas hoy en Castelló, ¿no? Una situación muy atípica. ¿Qué está pasando?
Pues efectivamente una anomalía térmica muy grande, pero además que se viene manteniendo desde el mes de mayo. Obviamente han bajado un poquito, pues por las fechas, como decías, que estamos, pero que lamentablemente, por lo que respecta al calor, no parece que vaya a variar, por lo menos en lo que resta de quincena de este mes de octubre. ¿Qué anomalía es? Pues significativamente que sobre lo que es el área mediterránea, el Mediterráneo occidental, hay una cúpula anticiclónica que se viene manteniendo desde el mes de mayo. Llevamos ya 5 o 6 meses con temperaturas 2 o 3 grados sobre lo que son valores normales, y posiblemente vayamos a terminar, dado lo que los modelos estacionales muestran, con un año récord en cuanto a temperaturas. Hasta ahora, en lo que es el Observatorio Central de Castellón, las máximas están en 18,7, pero podríamos terminar sobre todo con temperaturas ya prácticamente tropicales, con una media de 19 grados el 2022. Por lo tanto, una anomalía muy grande, posiblemente. ¿Qué causas debe? Ese calentamiento enorme del mar lo que causa siempre es una especie de dilatación de la atmósfera hacia las capas superiores, y en definitiva hace que sobre todo esas danas que están en el oeste de Portugal no consigan entrar, como por ejemplo esta misma semana afectan a Galicia, afectan al occidente de la península. Posiblemente aquí notaremos nubosidad esta semana y quizá el jueves algún pequeño sirimillo, precipitación, pero desde luego nada significativo en cuanto a lluvias por lo que respecta a la presente semana. La razón, esa cúpula, como te indico, que el anticiclón que cubre esa cuenca occidental del Mediterráneo y que bloquea el paso de cualquier rasca o danas que en el Atlántico sí que existen, pero que desde luego al mundo mediterráneo no nos afectan.
No, es lo que hemos notado, ¿no?, en las últimas semanas, que se activa, ¿no?, una alerta por lluvias, tormentas, y al final no cae ese agua que esperábamos. ¿Es eso? ¿Es esa cúpula a la que se refiere? ¿Es eso lo que hace que al final no llueva tanto como nos esperamos?
Exactamente, es decir, es que la situación, hay una dada gigantesca en este momento, como a lo largo de este mes de verano, pero que afecta únicamente a Galicia y al oeste de la península. Puede ocurrir que incluso el jueves se acerca un poquito a lo que es el área mediterránea o al sistema ibérico y podría dejar alguna, pero damos poca significación de lluvias, pero en definitiva que solo a nosotros nos llega una nubosidad abundante, que es la que vamos a tener, y posiblemente alguna rachita de viento, pero desde lluvias nada, y lo que es peor, que no se observa que nuestro sistema hídrico vaya a compensarse en lo que resta de mes de octubre. Por lo tanto, una situación que comienza a preocupar un poco, dada que los recursos hídricos son fundamentales, y desde luego no vemos en esta situación ningún cambio importante. ¿Y es qué ocurre? Pues todo hay una gran coherencia con lo que el cambio climático que está anunciándose viene determinando sobre la de Mediterránea. Precisamente, no solo es que hablemos de temperaturas altas, que bueno, para la sociedad pues puede ser incluso bueno, pero que esto conllevaría sobre todo como que las zonas latitudinales del subsahara avanzaran un poquito hacia el norte y pudiesen cubrir parte del Mediterráneo occidental. Y eso sí que es serio por la situación de dificultad en cuanto a cantidades de agua disponibles, porque son vitales para nuestra región.
Entonces, es el tema de la lluvia, que es lo que iba a preguntar ahora mismo, ¿no?, lo que le iba a seguir la pregunta anterior. Entonces, lo que resta, ¿no?, las próximas semanas, días, la lluvia tampoco nos va a acompañar y vamos a continuar con esta un poco situación un poco alarmante ya, en lo que se refiere a las reservas hídricas.
Efectivamente, tan solo podemos prever que el jueves quizá a última hora del día o por la tarde y noche pueda caer, pero vamos, serían precipitaciones de menos de 1 o 2 milímetros, es decir, no creemos que esto vaya a afectar. Y luego vuelve otra vez esta dana a retirarse, sigue estando presente en las Azores y frente a Galicia, pero ese anticiclón que nos viene cubriendo hace ya 5 meses impide que se acerque al Mediterráneo, salvo algunos efectos mínimos como estamos anunciando de nuevo. Quizá un poquito, pero tampoco las temperaturas. tener ese techo en 25 o 26 de máxima, y mínimas no llegan a los 20, pero sí que vamos a mantener de 17, 18, 19, por lo tanto, pues, temperaturas muy suaves y desde luego más elevadas de lo que son normales en esta época.
Muy bien, pues muchas gracias por su tiempo y por esta explicación, ¿no? Que es un poco, nos da un poco de luz al respecto de lo que está pasando y lo que podemos esperar.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues ya saben, la cosa va de calor con Calentés y de quieren quedar ahí el Osasuna en esos dos gols que va a marcar el Villarreal. Ens veiem demà a les 12, com cada dia. I ara els deixem en qui? Pues en Javi Mata.